Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un món de conte. El programa que cada dimecres està amb vosaltres i que faig jo mateixa, la Mar Viera, i el control tècnic, en Jordi Puy. Com us deia, estem amb vosaltres els dimecres de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 5 a 6. Ens podeu tornar a escoltar. I també estem a internet, estem a www.ripolletradio.cat. I on estem? Des d'on fem aquest programa? On està ubicat aquest estudi? Doncs està a la Rambla Sant Jordi, on hi ha l'edifici de l'emissora municipal. I a les zones, doncs estem al 91.3 de la FM. Doncs comencem amb aquest un món de conte ben passat per aigua, perquè déu-n'hi-do quin dia de pluja tot el matí i ara a la tarda, doncs, sembla que ens ha donat una treva, però amenaça a tornar a ploure. Però bueno, és bo que plogui, hem d'estar contents i de moment aquesta estoneta doncs la podem passar relaxadets escoltant històries que hem portat i que hem preparat per tots vosaltres. Els títols són els següents: El llop i els set cabridets, L'os de peluix, Brut i vell i El cucut del rellotge. I avui, amb tots vosaltres, a la part musical tindrem a l'Alejandro Sanz. L'Alejandro Sanz, doncs, un artista arxiconegut, tothom ha escoltat alguna vegada algun dels seus temes i, a més, un cantant, un artista del nostre país que ha anat arreu i que, a més, ha guanyat doncs, molts premis, molts Grammys i que bé, doncs, ha portat la música en castellà doncs, arreu del món. Estarà avui amb nosaltres ell i algun dels seus temes i espero doncs, que tot això, tot aquest refregit d'històries i de música, doncs, sigui del vostre grat. Doncs bé, abans de començar amb les històries i els contes, doncs us volia parlar d'un programa que fa temps que s'emet, però que doncs potser no és gaire conegut. Estem molt acostumats a cada dia escoltar per la ràdio les notícies o per la televisió els diferents telenotícies i totes les informacions, llevat d'algun dia que donguin doncs, alguna adreçada als petits, doncs són informacions pels adults. A més, en aquestes èpoques que estem, doncs podem dir que no són notícies gaire bones. Doncs hi ha un programa que es diu l'InfoK, que és el primer i únic informatiu pensat per a nens de tot l'estat. Sí, aquest programa, l'InfoK, potser algun de vosaltres ja el coneix, s'emet en directe de dilluns a divendres a les 19:30 pel Super 3, el canal infantil de la televisió de Catalunya, i va adreçat a qualsevol persona que estigui interessada en conèixer millor l'actualitat, tot i que en principi està pensat perquè el mirin nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. Segueixen l'horari escolar, és a dir, que quan les escoles no fan classe, doncs l'InfoK no s'emet. Us donen temps perquè vosaltres gaudiu i tingueu esbarjo. I, per exemple, durant les vacances d'estiu, Setmana Santa o Nadal, doncs tampoc el fan. La primera emissió d'aquest programa de l'InfoK es va fer el 23 d'abril del 2001 i va coincidir també amb l'estrena del K3, que en aquell moment el canal infantil i juvenil de televisió de Catalunya. Per tant, pel Sant Jordi, l'InfoK doncs, celebra el seu aniversari. Les necessitats d'emetre un informatiu infantil a Catalunya doncs, era òbvia. No? Si la informació és un dret de les persones, doncs, algú havia d'informar els nens i els joves, i això és el que pretenen. Altres països europeus ja tenien una llarga tradició en informatius infantils i allà doncs, això està totalment assimilat. Aquí doncs, sembla que no, i encara ens sobta no, doncs, que pugui haver-hi un informatiu adreçat als més petits. Quina mena de notícies expliquen? Doncs, poden ser notícies d'interès general o qualsevol altre que surti als informatius d'adults, però sí que l'adapten al llenguatge i a les paraules que els nens i les nenes poden entendre. I, per tant, és una bona manera doncs, que ampliïn el seu vocabulari perquè aprendran doncs, també una manera nova de tractar la informació, però serà també intel·ligible o serà d'una manera que ells ho puguin entendre. El que l'Infocat té diferents seccions. Té els clips, que són notícies curtes d'uns 30 segons cadascuna. També té un apartat del temps, que en poc més de 30 segons i amb ajuda d'un mapa coordinat pels meteoròlegs de TV3 doncs expliquen quin temps farà l'endemà o l'endemà passat. Una proposta, és a dir, cada setmana proposen una activitat per fer amb els pares, els amics o amb la classe. I també hi tenim un apartat que és l'inforeporter, que doncs, a través de la web els nens i les nenes els hi poden enviar les seves propostes de notícies per convertir-se en reporters. També tenen un apartat del llibre, on regularment parlen d'alguna novetat editorial o de llibres que tinguin alguna relació amb l'actualitat. Un apartat d'entrevistes, val, doncs, per tenir convidats al plató, i tenen una contra, que és el nom que donen doncs, a una part de vídeo musical que també fan. Jo us el recomano i si alguna vegada el veieu i ho voleu compartir amb nosaltres, doncs aquí estarem per escoltar el que ens vulgueu dir. Bé, comencem doncs amb el primer conte, amb la primera història que tenim preparada per avui, que és el llop i els set cabridets. Aquest és un conte molt tradicional que segurament doncs haureu escoltat alguna vegada, però que com sempre doncs ens agrada recopilar aquests contes i portar-los al nostre programa perquè siguin un altre cop d'actualitat. Doncs bé, aquest conte comença així: el llop i els set cabridets. Hi havia una vegada una cabra que es deia Berta i que tenia set cabridets. El primer es deia Blanquet i era tot blanc. La segona es deia Negreta i era tota negra. El tercer es deia Pigat i era negre amb taques blanques. La quarta es deia Pigada i era blanca amb taques negres. El cinquè es deia Rom i era tot de color marró. La sisena es deia Rut i era de color marró amb taques blanques. I el setè es deia Esquitx i era de color de cafè amb llet. Un dia la mare cabra va dir als seus fillets que havia d'anar al mercat. «Aneu amb compte, no obriu la porta a ningú», va dir. «Penseu que si el llop entra, us menjarà tots sets d'un sol cop». És molt astut, ho sabeu? De vegades es disfressa perquè no el reconeguin. Com totes les mares, la Berta, abans de sortir, va repetir tots els consells que els donava sempre. «No seré fora gaire estona», va dir. «Tornaré d'aquí un parell d'hores. Sigueu bons minyons i no us baralleu. No mengeu gaire xocolata, que us faria mal de panxa. I no salteu damunt dels llits, amb les potes brutes. L'última vegada vaig haver de rentar tots els llençols. Però, sobretot, no obriu la porta a ningú, entesos? A ningú! Us portaré alguna llaminadura». La mare cabra va dir adéu als seus fills i se'n va anar. Els cabridets, sols a casa, van decidir de jugar a llop contra tots. A l'Esquitx li va tocar fer de llop i els altres cabridets van córrer a amagar-se. El Pigat es va ficar a l'estufa, la Negreta sota la taula, la Pigada darrere la cortina, la Rut sota la pica, el Blanquet es va amagar sota la butaca, el Rom dins l'armari. Quan va acabar de comptar fins a 100, l'Esquitx va fer cara de llop i va començar a buscar els seus germans i germanes. Va mirar dins les cassoles, va aixecar les mantetes, va mirar sota els llits, fins que al final els va trobar tots. «Ara li toca buscar la Negreta», va dir l'Esquitx, que s'havia empescat un amagatall molt especial. Però en aquell moment algú va trucar a la porta. Els cabridets van callar en sec. Qui devia ser? «Obriu, sóc la vostra mare», va dir una veu greu i rogallosa. «Us porto uns regals molt bonics per a tots». «Doncs ja te'ls pots confitar», va replicar el Blanquet. «Nosaltres no et pensem obrir pas. Tu no ets la nostra mare», va dir la Pigada. «La mare té una veu tan dolça com un got de llet amb mel. En canvi, tu tens la veu greu i rogallosa», va dir l'Esquitx. «Ets el llop, vés-te'n, sí, vés-te'n, vés-te'n», van cridar tots els set cabridets. El llop va fer xerricar les dents de ràbia i se'n va anar. «Quina trepa de marrecs», va rondinar. «Voleu una veu dolça, oi? Doncs la tindreu, i tant que la tindreu». I va entrar en una pastisseria a preguntar si tenien pastissos dolços. «Voleu pastissos dolços, senyor?», va dir el pastisser. «Són la nostra especialitat. Tenim pastís de gelat, pastís de pasta de full, pastís de fruita, pastís de nata, pastís de panses i pastís de crema pastissera». El llop no suportava les coses dolces i es va mirar en fàstic tot aquell assortiment de llaminadures. Finalment, va fer el cor fort i va demanar el pastís més dolç de tota la botiga. «Tinc exactament el que necessita», va dir el pastisser. i va agafar un pastís d'ametlles farcit de mel i crocant i cobert de sucre en pols. El llop va agafar el pastís amb les urpes, va tancar els ulls, es va tapar el nas amb una pota i amb l'altra es va ficar el pastís sencer a la boca. Després va arrencar a córrer com un desesperat cap a casa dels cabridets, deixant els pastissers bocabadat i amb un pam de nassos. El llop va trucar per segona vegada a la porta dels cabridets i amb una veu dolça i enganxosa va dir: «Obriu, sóc la vostra mare, us porto uns regals molt bonics». Per un instant, els cabridets van dubtar. Potser era la mare? «Val més que ho comprovem», va dir la negreta, i va mirar pel forat del pany. I heus aquí que el cabridet va veure la punta d'una urpa grossa i negra. «Té les potes negres!», va cridar la negreta. «És el llop!», va xisclar el pigat. «Tu no ets la nostra mare», va dir la Ruth. «La mare té les potes blanques com la neu». «En canvi, tu les tens negres com el carbó», va dir en Rom. «Ets el llop, vés-te'n, sí, vés-te'n, vés-te'n», va cridar tots els cabridets. Per segona vegada el llop va marxar tot enfurismat, però no tenia cap intenció de donar-se per vençut. Així doncs, va anar a casa del moliner i li va demanar un sac de farina. El moliner, que no es refiava ni un pèl del llop, va voler saber: «Per què la vols, la farina? Què has de fer, pa?» «Just a la fusta», va dir el llop. «He de fer pa. Tinc molta gana. Si no t'afanyes a donar-me la farina, em cruspiré tota la teva família». Ben espantat, el moliner li va donar un sac de farina. El llop el va obrir i va ficar les potes. Se les va ben enfarinar i va marxar corrents. Aquell matí, el llop va trucar per tercer cop a casa dels cabridets. «Obriu, sóc la vostra mare», va dir el llop amb una veu molt dolça. «Us porto uns regals molt bonics». Llavors va acostar una pota blanca al forat del pany i va afegir: «No em coneixeu? Sóc la vostra mare. Tinc la veu dolça com la llet i la mel i les potes blanques com la neu». Quan la Ruth ho va anar a comprovar i va veure una pota blanca, va cridar: «Té les potes blanques!» I la veu dolça, va afegir el blanquet: «És la nostra mare!» Van cridar tots els cabridets alhora i es van afanyar a treure el forrellat. La porta es va obrir de bat a bat. Una glopada d'aire fred va entrar a la sala. Els cabridets van alçar els ulls i es van trobar amb el llop. «El llop, el llop!», van cridar les cabretes aterrides. «Correm, amaguem-nos!» La negreta es va amagar sota la taula, el blanquet sota la butaca, el pigat a l'estufa, la pigada darrere les cortines, el Rom dins l'armari, la Ruth sota la pica i l'esquitx dins el rellotge, que era el seu amagatall secret. «No paga la pena que fugiu!», va cridar el llop. «Us enxamparé a tots!» El llop va mirar sota la taula, sota la butaca, a l'estufa, darrere la cortina, dins l'armari, sota la pica. I d'un en un, els cabridets van anar a parar a la seva panxa, tots llevat de l'esquitx. El llop el va buscar una estona més. Va mirar de nou sota la taula, darrere les cortines, sota la pica. Al cop d'una estona va sentir un soroll estrany. Era el cor del cabridet, que bategava amb tanta força i de tanta por com tenia. El llop va acostar l'orella a la caixa del rellotge, va deixar anar una rialla i va dir: «Bé, això només són les postres, però avui ja en tinc prou. No em cal pas el setè cabridet». Després va sortir i se'n va anar a jeure sota un arbre, no gaire lluny de la casa dels cabridets. Al cap d'un moment va tornar la mare cabra. Va trobar la porta oberta i la casa buida. La Berta va veure les cadires tombades, les cortines estripades, la taula trencada, i va comprendre què havia passat. Va cridar els cabridets un per un: «Negreta, Blanquet, Pigat, Pigada, Rom, Ruth, Esquitx, on sou? Contesteu, si us plau!» Però no responia ningú. Llavors la Berta va sentir la veu de l'Esquitx, que cridava plorant: «Mare, mare, sóc aquí, dins la caixa del rellotge!» La mare va ajudar l'Esquitx a sortir-ne i el cabridet li va explicar fil per randa tot el que havia passat. «El llop ens ha enganyat, mare», va explicar l'Esquitx tot plorós. «Ha fet màgia i la veu se li ha tornat dolça i les potes se li han tornat blanques i li hem obert la porta perquè ens hem pensat que eres tu. Quan hem vist que era el llop, ens hem amagat. Però el llop els ha trobat a tots menys a mi». «És un poca vergonya», va dir la mare cabra, però en lloc de desanimar-se va agafar un parell de tisores grosses, un rodet de fil amb una agulla i les ulleres de cosir, i s'ho va ficar tot a la butxaca del davantal. «Oh, mare», va somicar l'Esquitx, «i ara què farem? Ara ens toca a nosaltres, encara els podem salvar. El llop és tan golafre que s'empassa les seves presses senceres», va dir la Berta. La mare cabra i el seu fill van sortir a buscar el llop. No els va costar gaire de trobar-lo. Estava estirat fent la migdiada sota un castanyer i roncava de valent. La mare cabra va agafar les tisores i a poc va començar a tallar la panxa del llop. D'un en un, els cabridets van anar sortint. Quin moment més feliç! Tots estaven vius i es trobaven bé. Els cabridets i la seva mare es van abraçar amb llàgrimes d'alegria. Però no podien perdre temps. Ens hem d'afanyar, va dir la mare cabra. Porteu-me totes les pedres que trobeu. Els cabridets van córrer a la vora del riu a agafar pedres i després les van dur a la seva mare. La Berta va omplir de pedres la panxa del llop i després la va cosir a corre-cuita. Quan el llop es va despertar, estava mort de set. Aquests cabridets són boníssims, però em sembla que he menjat massa. Noto com un pes a la panxa, va dir tot alçant-se per anar a veure la font. Després es va posar a cantar. Sis cabridets m'he cruspit, sis cabridets tots de cop. Només el setè ha fugit, però demà ja l'hauré mort. Va arribar a la font caminant feixuc i es va ajupir per beure. Però el pes de la panxa el va fer abalançar i va caure a l'aigua i es va ofegar. Des d'aquell dia els cabridets van viure feliços i tranquils amb la seva mare, perquè el malvat llop ja no els amenaçava. Però no van deixar mai de jugar llop contra tots i van aprendre a amagar-se tan bé que quan jugaven amb els altres animals del poble sempre guanyaven ells.
Tenía y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Ese paisaje donde flota mi fantasía. Me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirar, por tus andares y tu mirar. He robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra por tu eres. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser?
Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire.
Tengo miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuidan? Suave, suave se la quitas. Tus andares. Ay, niña, ya, ya, y vete tus andares. Que no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar. Y de tu vida, niña, lo que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Suba tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos tu mirarme, yeah. Tus andares, niña, y tu libertad. Le he robado
nostra segona història es titula L'os de peluix brut i vell i diu així. Hi havia una vegada un os de peluix molt, molt vell a l'armari de les joguines. Era tan vell i estava tan brut que ningú no sabia de quin color havia estat abans, ni ell se'n recordava. Només tenia un braç i una de les cames estava descosida. Els ulls eren molt estranys perquè un era un botó negre i l'altre era un botó marró. Tenia un forat a l'esquena i a vegades en queien serradures. Ja us podeu imaginar quina mena d'andròmina era. Tot i així, era un os molt llest i amable i li agradava fer bromes. Per això les altres joguines se l'estimaven i no els feia res que no fos que fos tan vell i estigués tan brut. Em sembla que aviat el llançaran a les escombraries, va dir el conill blau. N'estic segur, és tan vell i està tan brut. La nena de la casa no jugava mai amb l'os de peluix. En tenia un de nou de molt bonic. Era de color blau. Portava un llaç rosa lligat al coll. Tenia dos ulls preciosos i feia soroll si li premies la panxa. A la nena li agradava molt i sempre treia del mig l'os vell si el tenia a prop. Un dia, la mare de la nena va agafar l'os vell i se'l va mirar. Pel forat de l'esquena van caure unes quantes serradures. «Ostres!», va exclamar la mare de la Joana. «He de llançar aquest os tan vell. És tan lleig que no és bo ni per portar-lo al mercat d'andròmines». «Doncs llença'l», va dir la Joana. «No el vull. És tan lleig. Només té una cama i una altra li balla. Ja no hi jugo mai, mare». Tots els joguets estaven horroritzats. «Com? Llençar el pobre os vell? Quina pena!» «De seguida el llançaré a la paperera», va dir la mare de la nena. Va deixar l'os sobre la taula que tenia al costat i va continuar cosint. Al cap d'un moment va sonar la campaneta que avisava que era l'hora de sopar i la mare de la Joana es va oblidar de l'osset de peluix. Tan bon punt va sortir de l'habitació, els joguets van dir a l'os: «Afanya't, osset, baixa de la taula i amaga't darrere l'armari de les joguines». L'os va baixar de la taula i va anar coixejant fins a l'armari. Estava molt espantat. Tant de bo la mare de la Joana no recordés que l'havia deixat damunt la taula. No ho va fer, perquè quan va tornar anava amb una altra nena a part de la Joana. Anaven agafats de la mà i parlaven. «Ja veuràs que t'agradarà molt de viure amb nosaltres, Pere. Podràs jugar amb totes les joguines de la Joana i pujar al cavall de cartró». En Pere era el cosí de la Joana i s'havia de quedar 3 setmanes a casa seva. Era un nen molt trempat, però molt vergonyós. Els joguets els van observar tot el vespre. Tenia por del cavall perquè era massa gros. Li agradava la casa de nines perquè tot era petit. També era molt aficionat a la baldufa, que feia voltes i deixava anar una musiqueta, i al tren, que corria per la via. A l'hora d'anar a dormir, mentre estava assegut a l'habitació de les joguines menjant pa i bevent llet, en Pere va posar-se a plorar. «M'he deixat el meu mico a casa», va dir somicant. «Sempre me l'emporto al llit. Sense ell em sentiré sol». «Pots agafar una de les joguines de la Joana i endur-te-la al llit», va dir la mare de la nena, i el va acompanyar a l'armari de les joguines. «Agafa la que t'agradi més, Pere». En Pere va agafar el gos marró, després el conill, després la nina marinera i després el gat blau. I aleshores tot d'una va veure l'osset de peluix vell i brut, que el mirava amb un ull negre i un de marró. El nen el va cridar d'alegria i el va agafar. «Em puc quedar amb aquest os de peluix tan bonic i suau? Em mira d'aquesta manera tan dolça i m'agraden aquests ulls que té, tan divertits. Si us plau, me'l puc endur al llit? Caram, és l'os que volia llançar les escombraries», va dir la mare de la Joana. «No deus voler un joguet tan brut i vell com aquest, oi? Sí que el vull, i tant», va exclamar en Pere, que va abraçar l'osset ben fort. «Si no me'l deixes quedar, em posaré a plorar». «És clar que te'l pots quedar, però si t'agrada tant, demà l'hauré de sergir una mica», va dir la mare de la Joana. En Pere, doncs, es va emportar l'os de peluix al llit i no us podeu imaginar que content que estava l'os. L'osset va abraçar en Pere ben fort i el va estimar molt. Feia tant temps que ningú no se l'enduia al llit. Era tan feliç que quan en Pere li va prémer la panxa, va tornar a grunyir com abans. L'endemà, la mare de la Joana va agafar l'osset i li va fer un braç nou. Li va adobar la cama que li ballava i li va cosir el forat que tenia a l'esquena. També li va fer una camisa blava preciosa de màniga curta. Feia molt goig. Els altres joguets el miraven contents i sorpresos a l'hora. «Ara ja no aniràs a parar les escombraries, os de peluix?», van dir les joguines. «Fas tanta patxoca?». I vosaltres què en penseu? En fa o no en fa?
me atropella. Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, tiene corazón y va quemándome y me quema. Peina el alma y me la enreda, va conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca, y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era, y si fuera ella. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemándome y me quema.
Doncs després d'escoltar el I si fuera ella de l'Alejandro Sanz, anem per la tercera i darrera història del nostre programa, i és la que es titula El cucut del rellotge. A la paret de l'habitació de les joguines hi havia penjat un rellotge de cucut. El cucut de fusta sortia cada hora per la porteta i deia cucut ben fort. Després tornava a entrar a la petita habitació del rellotge i es quedava allà tot sol fins que arribava l'hora següent. El cucut de fusta se sentia molt sol. No tenia res per fer dins el rellotge, tret de mirar com es movia la maquinària, i ja n'estava tip. Era un cucut molt intel·ligent, i quan els nens parlaven a la vora del rellotge, escoltava tot el que deien i aprenia moltes coses. Sabia quan brotaven les campanetes, perquè havia sentit dir la Lulu que aniria a collir-ne al prat. I també sabia que 7 per 6 eren 42, perquè en una ocasió la Bàrbara ho va haver de repetir 12 vegades, ja que el dia abans no s'ho havia après. Ja veieu, doncs, que era un cucut molt llest, sobretot tenint en compte que s'estava tot el dia dins la petita habitació del rellotge. Sabia moltes coses i es moria de ganes de parlar amb algú, algú que visqués fora del rellotge. El cert, però, és que mai ningú no l'anava a visitar. Els nens havien sentit el cucut tantes vegades que ja no li feien cas, i mai ningú no s'hi havia apropat, llevat de quan li treien la pols cada matí. Però una nit va passar una cosa meravellosa. La petita fada Pitapat va convidar les joguines de l'armari a una festa que es faria a mitjanit. Quina emoció! L'os de peluix, la nina marinera i la nina bebè es van empolainar tant com van poder. La nina holandesa de fusta va rentar-se la cara rosada i la nina japonesa es va fer una bonica llaçada amb la faixa. Els soldats van sortir de la capsa en formació i quan va arribar la mitjanit, la fada Pitapat va aparèixer voltant per la finestra. En aquell moment, el cucut va sortir a tocar a les 12 i va poder veure tota la festa. Va pensar que la Pitapat era la fada més bonica del món. Aleshores, el cor li va fer un salt. I és que la Pitapat va mirar en l'aire i el va veure. La fada va somriure i va dir: «Quin cucut més bufó i quina veu més dolça que té, li he de dir que vingui a la meva festa». La fada va anar volant fins al rellotge i va convidar el cucut a la festa. El cucut, que tremolava com una fulla, va dir que sí, que tenia moltes ganes d'anar-hi. Va reunir-se amb les altres joguines i ben aviat s'hi va trobar com un peix a l'aigua. La festa era molt animada i tothom es divertia molt. De sobte, però, algú va obrir la porta bruscament. La Pitapat va ser la primera que se'n va adonar i va fer un xiscle molt espantada. «De pressa!», va dir la fada. «Hi ha algú! Joguines, torneu a l'armari!». Les joguines van córrer cap a l'armari. «Cames, ajudeu-me!». I just en aquell moment, en Whiskers, el gat negre, va treure el seu cap rodó per la porta. El gat va veure que alguna cosa es movia i va fer un salt. I, ostres, va atrapar la pobra Pitapat, que estava a punt de sortir volant per la finestra. El cucut va arribassar i estalviar el rellotge i va mirar per l'espiell de la porta quan va sentir els crits de la Pitapat. Quan va veure que en Whiskers l'havia agafat, no va saber què havia de fer. Els gats li feien una por terrible, però no podia suportar la idea que la Pitapat estigués en perill i desvalguda. Així doncs, va cridar «Cucut!», ben fort, i va volar fins a terra. Va agafar la cua d'en Whiskers amb el pic de fusta i li va estirar. En Whiskers no entenia qui li estirava la cua i va mirar al seu voltant. En un tancar i obrir d'ulls, el cucut va posar-se a la Pitapat i la va agafar amb les urpes. El cucut se'n va anar volant fins al rellotge i gairebé sense l'er va deixar la Pitapat dins la seva petita habitació. En Whiskers va miolar de ràbia quan va adonar-se que la fada havia desaparegut i després va sortir per la finestra. La lluna il·luminava el rellotge i el cucut va veure bé la Pitapat. Semblava molt malalta i estava blanca com la neu. El cucut va pensar que calia que fes el llit, però a la seva habitació no hi havia cap de llit. Tot d'una es va recordar del llit diminut de la casa de nines que hi havia a l'armari de les joguines. Va baixar volant del rellotge i va demanar a la nina marinera que sortís. Al cap d'un moment ja tenia el llit al bec i va tornar al rellotge. El cucut va ficar la Pitapat al llit i després va anar a buscar una tassa de llet al rebost de la casa de nines. La fada va dir que ja es trobava millor i li va agrair. Després va recolzar el seu cap de cabells daurats al coixí i va quedar-se ben adormida. El cucut estava tan content d'haver-la salvat, mai no havia vist una criatura tan bonica. Durant tota una setmana la fada va viure amb el cucut. i junts van parlar i van riure molt. El cucut es va posar trist quan la setmana s'acabava perquè no sabia què faria sense la seva amiga diminuta. Estava segur que se sentiria més sol que mai. Llavors se li va ocórrer una idea fantàstica. Si la Pitapata es casés amb ell, podrien viure junts per sempre i mai més no estaria sol. Però una fada no voldria viure mai en un lloc tan petit i amb un cucut de fusta, vell i extravagant. El cucut va fer que no amb el cap perquè estava segur que ella no s'hi voldria casar. I aleshores una llagrimeta li va rodolar pel bec. La Pitapata ho va veure i va acostar-se corrents al cucut. El va abraçar i li va preguntar per què estava trist. «Estic trist perquè aviat te n'hauràs d'anar i jo em quedaré sol», va dir el cucut. «T'estimo molt, Pitapat, i tant de bo no fos un cucut de fusta lleig que té una veu tan estranya i viu en una habitació minúscula dins un rellotge. Si fos un pit roig bonic o un tort, que refila, potser et voldries casar amb mi i podríem viure feliços sempre més». «Tu no ets lleig ni vell», va exclamar la fada. «A més, mai no havia sentit una veu tan bonica. Ets millor que un pit roig o que un tort, perquè ets l'ocell més bo que conec i demà em casaré amb tu i viuré amb tu dins el rellotge». El cucut no s'ho acabava de creure. Va convidar totes les joguines al casament i la Pitapat li va comprar un llaç blau perquè se'l posés al coll i estigués ben elegant. I després del casament va tornar al rellotge i van ballar junts per l'habitació. «Guarniré l'habitació i la deixaré ben bonica», va dir la fada, que era molt feliç. «Posaré cortines blaves a les finestres i un test amb geranis a sota. Buscaré unes quantes cadiretes vermelles i una tauleta que hi faci joc. Tindrem una casa molt acollidora, ja ho veuràs, cucut». La Pitapat va posar-se mans a l'obra i va convertir aquella caseta en el lloc més bonic que us pugueu imaginar. El cucut hi estava molt bé i un dia que la Pitapat va portar una catifa nova de color blau, estava tan content que va descuidar-se de sortir a fora i tocar a les 10. A l'habitació de les joguines només hi havia la Bàrbara, que es va estranyar molt que el cucut no toqués l'hora. Va agafar una cadira i la va posar sota el rellotge. Després s'hi va enfilar i va obrir la porteta. I ja us podeu imaginar la sorpresa que va tenir quan va descobrir la meravellosa habitació de la Pitapat i va trobar el cucut i la fada prenent una tassa de xocolata desfeta i una galeta cada un. I ells també es van sorprendre molt quan van veure la porta oberta i la Bàrbara mirant dins del rellotge. «Bàrbara, sisplau, no expliquis el nostre secret», va exclamar la Pitapat. «Som molt feliços, no ho expliquis a ningú, sisplau, sisplau». «Guardaré el vostre secret», es va prometre la Bàrbara. «Però deixeu-me mirar casa vostra cada dia, és tan petita i tan bonica». «La pots mirar sempre que vulguis», va dir el cucut, que es va alçar i li va fer una reverència. Cada dia, doncs, quan no hi ha ningú més, la Bàrbara dona un cop d'ull a la casa del cucut i estareu contents de saber que no ha faltat a la seva paraula. No ho ha explicat el secret a ningú.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
de aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?
Doncs amb aquest Corazón Partido de l'Alejandro Sanz, doncs hem arribat al final del programa. Us esperem la setmana vinent amb més contes preparats especialment per vosaltres. I doncs bé, us deixem això amb la veu de l'Alejandro Sanz, un petó i que sigueu feliços.
Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, que pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. Yeah. bien. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga, a mí no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas.